Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Continuem tenint conseqüències de la tempesta Glòria que ha afectat aquests últims 5 dies Catalunya. Protecció Civil demana precaució amb el menjar dels habitatges afectats pels aiguats, especialment si són segones residències. El Departament de Salut acaba de publicar uns consells en cas d'aiguats i inundacions. Entre d'altres, recomanen no ingerir cap aliment que pugui haver estat en contacte directe amb l'aigua de la inundació, inspeccionar els aliments enllaunats i rentar bé les cassoles, els estris i la superfície de la cuina. Mentrestant, també hem pogut comprovar avui, i s'ha pogut verificar amb diverses imatges aèries, que la crescuda del riu, al seu curs baix del Ter, des de Montgrí fins a la sortida al mar, és un dels punts on estan posades avui totes les mirades. Concretament, aquesta crescuda ha convertit la plana del Baix Ter en un autèntic aiguamoll. Després de 5 dies de temporal, el cabal és insòlid. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha dit que no s'havia vist mai res igual. Mentrestant, continuen les valoracions al Delta de l'Ebre i en altres punts de Catalunya que han estat greument afectats. I amb la pitjor conseqüència, la de les 4 víctimes mortals i un desaparegut en aquests moments aquí i al conjunt d'Espanya, més d'una dotzena de víctimes mortals. Canviem de qüestió. Quim Torra ha denunciat avui el que ha qualificat de pressions insostenibles al president del Parlament, Roger Torrent, perquè li retiri l'acta de diputat. El president de la Cambra Catalana ha de decidir si retira aquest acta de diputat a Torra o si opta per desobeir el Tribunal Suprem, que ratificava ahir la decisió de la Junta Electoral Central de retirar a l'actual president de la Generalitat el seu escó a la Cambra Catalana. L'actualitat aquesta hora mira també cap a Alemanya, on un tiroteig al municipi de Rot-am-Sen, al sud del país, ha provocat 6 morts i diversos ferits, segons han confirmat fonts policials. L'autor, un home, ha estat detingut. Entre el mateix autor i les víctimes hi havia una relació personal, però no se'n saben més detalls. Alguns dels morts pertanyien a una mateixa família. Els trets s'han produït en un local d'aquesta localitat alemanya de 5.200 habitants que pertany al land de Baden-Württemberg. I el coronavirus continua sent notícia perquè 40 milions de persones han quedat confinades a la Xina per aquesta infecció. Hi ha una desena de ciutats aïllades en aquests moments per evitar la propagació del virus, que ja ha fet, segons les últimes dades, 26 morts. Un apunt cultural: al Teatre Principal de Sabadell, al carrer Sant Pau número 6, acull d'aquí una hora a les 9 del vespre un concert de la Coral Belles Arts de Sabadell, sota la direcció de Jordi Lluc. Interpretaran brossa, música coral i màgia, amb obres de Baclovas Agustinas, Morten Lauritsen, Ernst Tock, Carmina Rivipulensis, Felip Gasull, del bestiari de Pere IV i Manuel Oltra, entre altres compositors. I acabem recordant que el cardenal Joan Josep Omella, a la missa per a periodistes i comunicadors que ha presidit aquest migdia a l'església de Sant Francesc de Sales de Barcelona, amb motiu del patró dels comunicadors i els periodistes, ha reivindicat la santedat de la qual parlava el mateix Francesc de Sales perquè després, ha dit el cardenal Omella, sigui aplicada a cada àmbit on els professionals de la comunicació treballen. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El Sabies que us explicarem què és l'ecolocalització. A la Galeria dels Experts, les càpsules informatives, també de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat la Sílvia Serra, directora de l'ESPAM, la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. La Galeria dels Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot això amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic David Morral. Comencem repàs de notícies. Cimera climàtica a Barcelona sense els ecologistes. El divendres 17 de gener es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona, la primera cimera d'acció climàtica, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat i presidida pel president de la Generalitat, amb l'objectiu de fer front a l'emergència climàtica. A la cimera es van plantejar 6 compromisos de caràcter global: reduir les emissions de carboni, difondre dades sobre l'impacte climàtic, divulgar el compromís per combatre'l, reduir l'ús d'energia provinent de combustibles fòssils i fer la transició a les energies renovables, descarbonitzar la mobilitat perquè sigui sostenible i potenciar també una economia circular. Les entitats ecologistes que formen la xarxa d'entitats climàtiques, on ADA forma part, van concentrar-se davant del Teatre Nacional en considerar-se excloses de la cimera, a la qual van qualificar d'operació cosmètica. Argumenten que mentre empreses i lobbies econòmics havien estat convidats, no s'ha comptat amb elles. Els ecologistes exigeixen 11 mesures urgents per fer front al canvi climàtic, entre elles aturar els plans per ampliar l'activitat del port i de l'aeroport, i altres temes també tan importants com els efectes tan perjudicials com els que està provocant la ramaderia industrial o intensiva al medi ambient, contaminant els aqüífers amb els purins de milions de porcs o les emissions de diòxid de carboni. I denúncia del Seprona per maltractament animal a Maçanet de Cabrenys.
Un veí de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, Girona, ha estat denunciat per ser prona per maltractament animal. Segons han informat, l'home tenia una finca amb 50 gossos de caça sense identificar, 4 senglars i un porc vietnamita, tots ells en pèssimes condicions higiènico-sanitàries. Els gossos eren utilitzats per fer batudes contra els senglars. A la denúncia interposada se li imputen 4 infraccions. No tenir la finca inscrita al registre de nuclis zoològics, no tenir els gossos identificats i xipats, no haver-los censat al registre de l'Ajuntament i mantenir-los lligats a cadenes curtes de manera que els limitava el moviment. Seguim al corall del Mediterrani en perill. Al mar Mediterrani viuen més de 200 espècies de coralls que es troben indefensos davant les xarxes de pesca. Per aquest motiu, els experts demanen que s'implantin zones de protecció per frenar la desaparició d'aquesta espècie en un mar, el Mediterrani, sobreexplotat per la pesca i assetjat pel canvi climàtic. L'Institut Espanyol d'Oceanografia explica que els coralls s'han d'enfrontar a les desmesurades xarxes de la pesca d'arrossegament, que escombren al fons del mar i destrossen tot el que troben al seu camí. La desaparició del corall afecta una gran varietat d'organismes on hi troben refugi. La recuperació dels coralls és molt complexa a causa del seu lent creixement, tot just només d'uns pocs mil·límetres l'any. Els interessos comercials també s'interposen en la conservació d'aquests delicats organismes, que a més d'intentar sobreviure a les activitats humanes, han de fer front als efectes del canvi climàtic, amb l'augment de les temperatures i l'acidificació dels oceans. I el govern de Pedro Sánchez i Podemos creen una direcció general pel benestar dels animals. El nou govern espanyol de Pedro Sánchez fa un primer pas envers el benestar dels animals amb la creació de la primera Direcció General de Protecció Animal. El seu director serà Sergio García Ramos, fins ara actual responsable de l'àrea de protecció animal de Podemos. Entre els objectius que s'han proposat hi ha agrupar en un únic organisme les competències animalistes, fins ara dependents de 4 ministeris, incorporar a la jurisprudència espanyola les directives europees referents al maltractament dels animals, l'aprovació d'una llei de benestar animal d'àmbit nacional i també l'obligatorietat de la identificació dels animals de companyia com a pas previ per aconseguir l'abandonament zero. Fer-vos esment que durant la primera legislatura de Pedro Sánchez, el Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei per modificar el Codi Civil declarant els animals éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, una mesura que comporta que deixin de ser considerats coses. El programa polític Podemos proposa eliminar les ajudes i subvencions destinades a la tauromàquia i prohibir els espectacles que impliquin el maltractament dels animals. Seguirem amb atenció si totes aquestes propostes i objectius d'aquest nou govern, que són tan necessàries, finalment són aprovades. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Prodigis de la natura, formes de veure, percebre i relacionar-se amb l'entorn.
Algunes espècies d'animals estan dotades d'un sofisticat i complex sistema d'ultrasons anomenat ecolocalització. A partir d'aquest, els animals que el posseeixen poden conèixer la distància, el posicionament i les característiques dels objectes del seu voltant. Les espècies dotades d'aquesta capacitat emeten uns sons específics que es desplacen i reboten contra els objectes i els obstacles. Aquest rebot retorna en forma d'ecos que ells escolten i analitzen. Aquesta informació els serveix de guia per organitzar la seva ruta i trobar l'aliment. Mitjançant aquest radar poden calcular distància, velocitat, la forma i inclús l'estructura interna dels objectes. La seva precisió és tal que, per exemple, en el cas dels ratpenats o murcissecs, poden arribar a detectar objectes tan prims com el cabell d'un humà.
Música.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Fem molt de soroll. Som una societat, sobretot a les ciutats, molt sorollosa. A casa també, però sobretot al carrer, no? Amb els vehicles, les motos, que fan uns sorolls d'aquells extraordinaris. Hem de ser conscients que això pot perjudicar certes espècies?
Bé, molta gent considera que el soroll és una molèstia perquè no té relació amb la malaltia, llevat dels casos de trastorns del son. Però se sap que la qualitat de vida i la facilitat en malaltir té molt a veure en els fondos sonors que patim en les àrees urbanes, els que viuen a prop de les carreteres o en zones d'activitats sorolloses. Per això es van fer els mapes sonors i per això se parla ja fins i tot del paisatge sonor. El paisatge sonor és els sons quotidians que un pot sentir en el decurs de l'any, de la vida externa, de la vida natural, i que d'una manera o altra influeixen en les nostres conductes. Un grup de madrilenys els van posar un so de la ciutat de Madrid, de la Gran Via de Madrid, al Canadà, i van observar com el seu estat d'eufòria augmentava simplement perquè se n'en recordaven de la seva ciutat d'on no hi eren. I era senzillament un exercici per entendre que el paisatge sonor forma part del paisatge ecològic d'una ciutat. Nosaltres tenim un paisatge deteriorat. Quan hi ha contaminació acústica vol dir que tenim un paisatge deteriorat i negatiu. I afecta la nostra salut i afecta la nostra convivència, no únicament amb trastorns de sons, com hem dit, sinó sobretot perquè és un factor de malaltia. Com menys soroll, menys malaltia i segur que menys cridòria.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Estava fent una ullada pels meus LPs i n'he trobat un que m'ha cridat molt l'atenció i m'ha fet recordar temps passats. El segell del disc, que és digníssim, és de la Núria Feliu Productions. Tots la coneixeu, veritat, a la Núria Feliu? Està dedicat a Conjunts Nostres, gravat l'any 1974, a on hi surt molta gent que recordo i bastants que he conegut. El que m'ha copsat del disc és que hi ha dos talls que canta la Mariona Llauradó, que en el seu moment fou una revelació i que la pobrissona morí molt jove. Un cop més que es va perdre una gran promesa. Estàs cercant al Google més informació d'ella, però malauradament no surt res de res. Escoltem-la ara amb All of Me, que canta amb Escat, com feia la Fitzgerald, i Mariona Blues, que n'és ella l'autora.
Without you, take my leave. I never lose them. Take my arms. I never lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go, girl, dear, without you? You took the path. You the
Seguim a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista. Avui hem convidat la Sílvia Serra. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Les veus que escolteu.
Bon vespre, ja podríem...
Bon vespre. Carme Méndez i Manel Casas, també.
Servidor.
Bon vespre. La Sílvia és presidenta de l'SPAM, de Mataró, la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Porta molts anys, també, d'activitat, des de l'any 71, si no m'equivoco. Uh-huh. Amb ella volem parlar de diferents aspectes, de l'acollida, i en primer lloc una novetat, no?, que és aquesta obertura del refugi de Badalona, dels tres refugis amb què compta la societat. És així o no? Vienes amb una cara
bueno, a veure,
uns dies.
No són refugis nostres, són gestions. Nosaltres aportem la gestió. Val. El centre fins a l'any 2019, fins a aquest darrer any, era propietat del Consell Comarcal. I ara el Consell Comarcal del Barcelonès s'ha desfet i ara...
S'ha desfet, no ho sabia.
Ah. No, sí, doncs sí. Ara ja no és el centre... ha quedat com el centre comarcal, per el que es coneix, però estan en gestions, crec que ara passarà a ser de l'Ajuntament de Badalona. Aleshores, bueno, que quedi clar, que nosaltres no tenim cap centre propi, però gestionem el que era del comarcal de Badalona... el del Barcelonès, que és el de Badalona, el de l'Ajuntament de Mataró, que és el que tenim, el de Calpiler, i després tenim llogat un centre privat a l'Ametlla del Vallès, que és el que se coneix com el de Camp Moret. O sigui, en aquests moments gestionem tres centres d'acollida, tres nuclis zoològics, més un espai veterinari, que també és un nucli zoològic.
Però la SPA...
Quatre nuclis zoològics.
Que és l'espai veterinari, és el mateix centre on feu vosaltres, no?
No.
Val.
No.
No està a Mataró.
Doncs, bueno.
Sí, està a Mataró, però això és una novetat. Bueno, és nou de l'any 2018.
Ah,
és que sí, hi ha molta història.
Bueno, però el que és claríssim és que la SPA de Mataró és molt coneguda, és històrica i ha estat l'animeta i l'aglutinador, diguéssim, d'uns canvis molt importants i que gestiona, a part de la seva pròpia protectora en el seu moment, gestiona altres centres de caràcter de caire municipal.
Tenim gairebé 50 anys d'existència i durant aquests 50 anys ens han passat moltíssimes coses. I en aquests moments doncs, gestionem tres centres d'acollida i aquest espai veterinari, que li diem nosaltres, on hi viuen els cadells de gat, els cadells de gos, els gats i gossos que estan convalescents, malalts, vellets. I també tenim...
I la Sílvia quants anys porta?
Sí, aquí és com un hospital.
Sí. Sí, però no és un hospital. Efectes del Col·legi de Veterinaris no està considerat un hospital, està considerat nucli zoològic. Per què? Perquè no tenim serveis veterinaris d'atenció 24 hores, però sí tenim animals vivint, sobretot gats. I sobre la pregunta que la Carme em feia, quants anys porto?
Sí, jo vaig entrar... Jo et conec fa molts anys.
El 98. Exacte. L'any 1998 vaig començar la meva trajectòria com a voluntària, i en el 2002 se'm va fer presidenta i encara...
I ella va deixar la seva professió per dedicar-se...
A l'any 2005 ho vaig deixar. Sí, és tota una història. Sí. Doncs, i les hem passat de tots colors. Però
són històries i són anys de dedicació, anys de dedicació, i bàsicament doncs, dedicada a aquesta finalitat, no? Que és que cada vegada aquests animals de carrer puguin ser acollits i puguin ser acollits també per la gent. Això no sé quines, si teniu dades últimes, que sembla que em portes algunes de dades.
Sí, porto les de l'any passat.
De l'últim any, i no sé quines dades exactament ens pots oferir sobre aquest aspecte.
Bueno, per fer una miqueta la visió del que movem, del que arribem a moure amb animals a nivell anual. A veure, perquè es feu una idea, són les xifres tretes d'avui mateix, del resultat del tancament de l'any 2019, que encara, mira, les fem públiques aquí.
Ah, molt bé. Ens va bé tindre una primícia, eh?
La primícia. La primícia, l'exclusiva.
Exclusiva mundial, vinga.
Mireu, del carrer, tenint en compte que nosaltres fem servei, prestem servei a 25 municipis. N'hi ha molts d'aquests 26, perdoneu, que vam incloure en un, a Sant Just d'Esvern, a finals d'any, que la majoria són petitons. O sigui, municipis grans, tenim Badalona, podem Mataró, Mollet del Vallès... Aleshores, doncs, sí que tenim un perfil de gossos, de recollida de gossos, gats, pobrets, a tot arreu més o menys són similars, però recollides complicades. Tenint en compte doncs, aquests 26 municipis del carrer, durant tot l'any vam recollir 1.449 animals, dels quals 845 eren gossos i 590 gats. Quan parlo de recollides del carrer són les recollides doncs, que et porten, que t'avisen des de la policia local que algú se'ls ha trobat o que els han deixat a les dependències municipals. Hi ha un altre tipus de recollida que va en augment, desgraciadament, que és la que ve derivada de benestar social, que són animals doncs, que venen sempre rebotats de problemàtiques socials de les famílies. I després hi ha els comissos, que això ha augmentat exponencialment. Sí? Els comissos són els que venen fruit de denúncies per maltractament, sí, que els hi retiren forçadament a les famílies. De benestar social hem tingut 33 animals, 19 gossos i 14 gats, i a comissos han estat 21 gossos i un gat. L'any 2018 vam tenir un comís de com 42 gossos, tots només d'un sol propietari.
Val. És a dir, que el nombre de casos hauria augmentat aquest any, el nombre de propietaris, diguem, el nombre de casos. Són 22, són menys, però l'altra vegada...
Que a més, sí, clar, que era un cas d'un caçador, sí, que tenia un munt de gossos en mal estat. Mm. Aquest any han sigut, bàsicament, tema de GPPs.
I comparativa? Mm.
Comparativa amb augment.
Més o menys, per sobre.
Comparativa, clar, si ho comparem amb el 2018... Comparativa amb anys anteriors, el 2018 va en augment. No puc tenir les xifres, però és evident que va en augment. Els comissos a vegades es barregen també amb benestar social. Si ho sumem, ens surten doncs, 55 animals, més gossos que gats. I la comparativa amb altres anys, per exemple, d'entrades de renúncia de particular, abans en feien moltes, ara ja no tenien capacitat. O sigui, 32 gossos i 5 gats ens els han entregat els seus propietaris per diverses situacions, per no poder-los atendre. Aquest tipus d'entrades les tenim molt limitades, especialment amb gossos de fàcil adopció. Perquè tenim els centres col·lapsats.
Hi ha una dada que has donat, Sílvia, que a mi m'agradaria aturar un moment aquí.
Després hi ha les adopcions, també.
Has parlat dels decomissos i de la problemàtica de serveis socials que també passa. Bueno, això fa anys... i tu ho pots confirmar, no existien aquestes dades perquè tampoc ningú, no havien denúncies, no havien aplicacions.
Això és fruit de la sensibilitat.
O sigui que és fruit de la sensibilitat.
Sí.
Però clar, és un problema afegit per vosaltres.
Sí. Mm-hmm.
Per tant, sí, existeix, diguéssim,
més
aquest pas important que però... és la sensibilitat, sí, però us depositen el problema i aquí us el teniu que arreglar vosaltres.
Perquè les lleis no estan a l'alçada de la sensibilitat actual de la població. Les lleis estan anclades en l'any 2003, em sembla que es va aprovar, no? la llei que tenim ara, sí, després amb modificacions en el 2008.
Quin any es va fer?
El 3.
La primera,
1978. No, clar. 78. No, perdó.
Vols dir que no és del 83?
El 83, o... crec.
Bé, fa molts anys, sí, i després hi ha una renovació a primers del 2000.
Però la més nova, la més progressista, sí, va ser la de l'any 2003, fruit d'aquelles barbaritats.
Sí, fruit de la
de Mataró.
Sí.
I aquesta llei és la que tenim. I clar, estem a l'any 2020...
Que encara no tenim reglament.
No hi ha un reglament.
Després de molts anys...
És vergonyós.
Sí.
La societat està avançant a nivell de sensibilitat, sí, però no hi ha unes lleis suficients ni recursos.
I és curiós perquè amb això tenim que dir que és igual. Han passat tots els grups polítics, en aquest cas, en aquest termini de temps, i cap d'ells ha estat capaç de resoldre el tema del reglament, del desenvolupament del reglament.
Però,
o sigui, que no podem dir és que això és un o és l'altre. No, no. Hi ha hagut un tripartit, hi ha hagut altres...
Carme, però, escolta, no ens enganyem. Si no ha tirat endavant és perquè hi ha unes raons, i les raons són facilíssimes. A la que comences amb un articulat i una sèrie de temes, estàs tocant assumptes, interessos econòmics que no interessen tocar-los.
No, conflictes socials també, lo que sigui, però el que és cert és que sense reglament la llei...
Comencen a haver protestes, els polítics s'espanten, tenen molta por de organitzar més lios i més lios, i llavors es va aturant. Jo recordo el Josep Rull estava molt interessat en tirar això endavant. I quan es va fer càrrec de territori, una de les coses que va prendre moltíssim interès era això, tirar endavant el reglament. Escolta, i era una persona de fiar, eh?
Perquè tampoc.
Era animalista aquest.
Estem parlant de fa dos anys,
caldria
del Consell de Territori i Sostenibilitat, que algun dia, sí, si podem, també, mira, no estaria de més
però
parlar
tornant,
també
ens afecten els refugis.
Però vaja, tot això afecta, sí, evidentment, la tasca.
Els ajuntaments, els refugis, esclar, no hi ha unes eines...
Quan us trobeu amb aquesta problemàtica, per exemple, és a dir, aquesta falta de reglament, falta de normes, també falta potser de preocupació, en aquest cas, per part de l'administració, trobeu que tota la feina es focalitza en vosaltres, en entitats com vosaltres, en aquest cas?
Hi ha una manca d'interès important. Aquesta manca d'interès fa que els ajuntaments tinguin pocs recursos i, de rebot, nosaltres. Aleshores, quin és l'efecte d'aquesta manca d'interès polític o de deixadesa, o no sé exactament, jo crec que és falta manca d'interès, que hi ha un col·lapse en els centres, i no nosaltres, o sigui, a tots els centres catalans hi ha un col·lapse. Si això ho sumes a una de les problemàtiques més greus després de la no identificació, que es continua sense no identificar els animals. Tenim un estudi, nosaltres, que ens va fer un estudiant de la Pompeu d'aquest estiu, i ha baixat, o sigui, el ritme de...
Ha baixat la identificació.
La identificació ha baixat.
Identificació, volem dir, que el gos porti el xip pertinent,
xip i la xapa.
La xapa pertinent, que això ha de també fer
l'obligació de lo que diu la llei.
És obligat, però ningú persegueix el que incompleix aquesta obligació. Aleshores...
Que és bàsic, perdona... Perquè no entenc, és bàsic per poder saber si l'animal és de qui és. O, de,
clar,
de quina
o per poder sancionar que l'ha abandonat.
Per dissuadir.
I per dissuadir-lo. Mal. Aleshores, a part d'aquest problema, que és el més greu, només ja que estiguessin el 90% dels gats i gossos identificats, ja seria una cosa molt diferent. Tenim l'augment exponencial de les races potencialment perilloses, les que estan considerades potencialment
perilloses. Els PPPs.
Sí. I després, tot el que envolta aquesta possessió de gossos de les mans de persones que jo he de dir, m'atreveixo a dir, que ja cada vegada tenim més persones, més gossos d'aquests trastocats, perquè han estat en mans de persones trastocades. Mm. O sigui, el reflexe del que tenim en el refugi és el reflexe de com està en aquests moments la societat. I quan tu estàs fent recollides en municipis grans, ja no parlo, Barcelona ja no el fem nosaltres, però nosaltres fem Santa Coloma, Gramenet, Sant Adrià, Badalona, un Mollet, fèiem fins a la Cerdanyola del Vallès, ara ja no. Però són municipis on aquest tipus de raça prolifera molt, sobretot en barris. Val? I molts d'aquests comissos són d'aquest tipus d'animal perquè estan en mans de personatges que han estat detinguts o que n'han fet alguna. Mm. Llavors et trobes que aquest tipus de gos, com que està tan estigmatitzat, la seva raça, dificulta molt que la gent l'adopti. I en aquests moments ens trobem que la meitat, tenim 213 gossos, o sigui, són pocs gossos, tenim menys gossos que els que havíem tingut abans, però tenim els centres atapeïts. Això és molt curiós. O sigui, un centre que en l'any 2010 podia allotjar 120 gossos, ara n'allotja 60. Per què? I estan les gàbies plenes. I en tenim potser alguna més.
I
perquè el perfil de gos que tenim és gos d'aquest tipus
que no
té una bona socialització perquè està criat i en mans de persones no
equilibrades.
Estan maltractat, en aquest cas.
Bueno, no els han pujat com els havien de pujar, llavors són molt reactius amb els altres gossos.
Mm. Nosaltres hem tingut un cas.
És que nosaltres és un continu.
I era un perill tremendo.
És un continu. Llavors et van bloquejant les instal·lacions.
Mira que era bon animal, però tenia un reflexe, una cosa raríssima.
Amb els altres gossos, perquè no estan acostumats.
Li ensenyaves, aixecaves una mica, que veigies que aixecaves una mica el taló de la sabata, ja se't tirava a sobre. Sí.
Perquè venia, tenia un historial també. Que
Però no saps lo manso que era aquell gos.
Estem descobrint historials a través dels animals que dius, Déu meu, quines persones més perilloses hi ha pel món.
Incidim amb això ara, deixem recordar...
Això és molt seriós,
Deixem recordar que escolteu Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, que som amb la Sílvia Serra, que és presidenta de l'ESPAM, de la Societat Protectora d'Animals de Mataró, que treballa des de l'any 71, que ja és dir, i ella treballa des de principis del 2000, que també ja és dir, ja és una trajectòria bastant important dintre d'aquesta protectora. I com dius, aquests animals que estan maltractats o que no han rebut el tracte adequat, aleshores això crea una doble feina, no? Quina és la tasca de...
Aleshores, la tasca...
Explica aquest cas seriós que deies.
La tasca que ens toca a nosaltres és intentar, primer, la nostra missió és donar a aquests animals una segona oportunitat, una adopció. És evitar que tinguin patiment, que sofreixin a dins el centre d'acollida. Aleshores, quan ens arriben casos, evidentment, si t'arriba un cas greu, ens va arribar un cas que havia destrossat la cama i el braç de la propietària d'un Rottweiler. En aquests casos ja entra un protocol amb l'Ajuntament corresponent i veterinàries. No pots donar amb adopció aquests animals. Però si tu es tires del fil, has vist que darrere hi ha hagut un maltractament, no de pallisses, eh? No era de maltractament, era un maltractament d'ignorància. I aquest tipus de maltractament va en augment. Gent ignorant que no sap el que és tenir un animal i el destrossa emocionalment. És brutal, o sigui, l'agressivitat...
L'esquema mental.
No és aquell maltracte que ens imaginem de palo i...
L'esquema mental se'ls hi trastoca.
Se'ls hi trastoca.
És molt important el que ens estàs dient, Sílvia.
Explica'ns una miqueta...
És tan important que
l'administració... És el que no es té a fer i el que es té a fer amb aquest... perquè no passi això.
A veure, clar, ho veus, a les víctimes són els animals, llavors... Si acabo la pregunta que ell m'ha fet, clar, la nostra feina, el nostre esforç és invertir en veterinaris, invertir en educadors, invertir en etòlegs si fa falta, demanar diners per ajudar aquests animals. O sigui, nosaltres tenim assolit tot el que és el servei veterinari. Gràcies a l'esforç que hem fet, tenim tot el que és cobert, tot el que és el tema de salut física. Hi ha 5 veterinàries dins de l'equip, un equip de TUVs i un espai veterinari on els tractem. Ara bé, la malaltia psíquica, emocional de l'animal, que fa uns anys aquests animals eren comptats, i us ho dic jo per respirar, eren comptats els que t'arribaven. Oi, Déu meu, aquest gos no està fi. Aquests animals estan malalts, els han provocat una malaltia...
Desequilibri.
I parlaves d'aquesta ignorància. Exactament què és aquesta ignorància?
La ignorància és tractar un animal d'un cert tipus, o sigui, no conèixer l'etologia de segons quin tipus d'animal, no és el mateix fer-ho amb un Yorkie, que la majoria, molts mosseguen, perquè tampoc no han estat tractats com han d'estar tractats, o un canitx, que fer-ho amb un GPP. O fins i tot fer-ho, jo què sé, amb un pastor alemany. Però aquests ja estan bastant, ja gairebé no n'hi ha de pastors alemanys. Però el GPP, si cau en mans de persones que els tracten o els humanitzen, o no els...
O els reprimeixen.
Els reprimeixen, o juguen amb ells de petit.
D'una manera...
D'una manera...
Estimula l'agressivitat.
Estimulen massa. O els aïllen dels altres animals, o la majoria, el que fan molts xavals d'aquests joves, el que fan és utilitzar-los com un complement d'ells per...
imposar.
Quan hi ha bralles, fins i tot hi ha nanos d'aquests que estan en bandes o així, els utilitzen també per ajudar a entrar dins el tema de les bralles que puguin tenir amb rivals, no? Mm. Llavors et trobes amb gossos que ho hem descobert un cop els tens en el refugi, que depèn quin moviment fas, ostres, cuidado. Sí, llavors, aquí ha d'entrar ja un educador i intentar reconduir aquests hàbits. I la veritat, us he de dir que la situació no és la mateixa d'abans i que estar al capdavant d'un centre d'acollida amb aquest perfil de situacions socials que hi ha i maltractes que hi ha avui dia, doncs s'està fent molt complicat i no tenim un suport.
Clar, el que passa és que tots aquests animals, diguem-ne, que han de ser tractats i que no poden ser adoptats, s'acumulen, com aquell que diu. I, per tant, és feina vostra.
Aquí està.
I omplenen els centres d'acollida.
Mireu, d'aquests 213 gossos que tenim, hi ha entre uns 30 o 40 que són de comportaments molt complicats. O sigui... que per donar-se amb adopció hauries de trobar una persona molt preparada, molt mentalitzada i enviar un educador per implantar unes pautes. Problema que hi ha, que dins el refugi no es poden treballar aquests gossos. Llavors necessites una adopció per poder borrar en aquell animal tot aquell patiment que ha tingut i trobar una persona, un adoptant de veritat, que ajudi aquests animals. La majoria no són perillosos amb les persones, no ho són. Ara, perquè si n'hi ha un de molt perillós, evidentment no som tan irresponsables, però sí que poden tenir problemes sobretot amb altres gossos, o problemes a l'hora de passejar-los, o que si tu el vols forçar a fer no sé què et digui no, i això no agrada a la gent. La gent vol un gos per adoptar. que no li porti problemes. Llavors, nosaltres anem donant tots els que són fàcils. Per exemple, adopcions n'hem fet 1.114 en un any. I d'aquests 1.114 hi ha molts GPPs, hem donat molts GPPs, la gent, comencem nosaltres a treballar també en campanyes de promoció als GPPs. He de dir que la majoria de gossos amb problemes de comportament greus no són GPPs, no ho són. O sigui, aquesta imatge de gos perillós no són els GPPs, són altres tipus de creuaments o
GPPs,
de races.
Estem parlant de les potencialment perilloses.
Els
pitbulls,
americans Stanford, rottweilers, no ho són. Ells, pobrets, respecten molt a la persona. Porten més problemes potser amb els altres gossos, però amb les persones no ho són. Però sí que ja se'ns van acumulant algun gos que dius, Déu meu, per on t'ha passat?
Sílvia, jo voldria presentar-te un tema que jo estic molt preocupat.
Ai.
I és el gos vell dins del refugi i que no té ni tindrà sortida.
A nosaltres també ens preocupa molt això.
Això, com se pot solucionar això?
A veure, hi ha molta gent que gestiona santuaris, això està molt bé, però quan tu els hi dius, em pots agafar un gos, ostres, que té una por a la gent, que no es deixa... Ui, no, jo gossos que mosseguin, jo gossos que es mosseguin amb els altres, no. Clar, nosaltres el gos de perfil santuari el donem amb adopció. Tot el gos que no té problema el donem amb adopció. Crec que a la llarga... Jo porto molts anys i a vegades he hagut de prendre decisions d'eutanàsia, sobretot en temes de comportament. Els de salut ho tenen clar, els veterinaris no tenen problema.
L'eutanàsia no hi vull ni parlar.
Però hi ha moments...
Si no és els condicionants que tots coneixem, veritat?
Això és un debat que avui aquest matí mateix en parlàvem amb les veterinàries, amb un mastí que ens ha entrat, que també ha mossegat a la cama, el braç, el tenim allà, què fem, què no fem... Hi ha veterinàries que diuen que se'ls ha donat l'oportunitat, altres que ho veuen molt clar. Jo l'única opció que veig en aquests moments, nosaltres fem el que podem amb educadors, amb etòlegs, amb els cuidadors el més preparats possibles, però sabem que aquell animal està patint. Són animals que estan patint. Nosaltres tenim animals que porten 4, 5 anys, 6 anys per problemes de comportament. Però hi ha cuidadors que ja hi han agafat vinculació i amb ells poden conviure. Ara, donar-los amb adopció... és el que tu dius, no veiem clar. L'única opció que jo veig és trobar un perfil de refugi adaptat a aquest tipus de gos.
Jo quan dic...
Tipus santuari.
Sí. És quan dic santuari, tipus però santuari. És que jo he pensat i vaig més lluny. Jo crec que tindrien que ser l'administració... L'administració la que es ves obligada a X centres que no estarien ni en aquest lloc ni en l'altre, en una muntanya, allà on
animals.
Sigui, però baix l'administració.
Uau.
Sí.
Bueno, el finançament tindria que sortir evident.
A veure, no ens equivoquem, Sílvia. Un país avançat, això ho té que acceptar perfectament, perquè és lògic.
Els països avançats a nivell proteccionista, aquests animals els sacrifiquen, eh? Aquests animals són sacrificats, bueno. No els mantenen. I hi ha lleis a vegades molt estrictes. Hi ha països que no accepten ni els GPPs. Però nosaltres, a veure, creiem... Quan perquè dius, tenim...
Quan dius, perdona, que t'interrompeixi.
Si no.
Quan dius avançats... Anglosaxons, molt perfeccionats.
Molt.
Nosaltres som més vitals.
A mi em costa molt, perquè tenim casos que s'han recuperat. Jo a casa meva, tots els que tinc, tenen problemes i s'han recuperat. Ara has de tenir una casa adaptada, has de tenir molta calma, paciència i saber si fins a quin punt no pots arribar i respectar-los.
Hem de deixar el debat per un altre dia. El que sí que ens quedem és amb aquest potser nombre d'adopcions que segueix creixent, és a dir, la gent segueix adoptant, però sí que ens quedem amb aquesta dada.
La problemàtica que tenim.
La problemàtica d'aquests gossos que cada vegada, doncs, bé, sembla que són més i que, per tant, omplen els refugis i que impedeixen altres gossos.
I causat per la ignorància de la gent. Hi hauria d'haver-hi més cultura de tinença responsable d'animals.
A mi m'agradaria acabar amb una nota optimista, perquè realment avui la nostra conversa ha derivat en unes situacions extremes, però... Bueno, malgrat tot la societat avança, la tasca que estan fent les protectores ara, avui en dia, és amb uns estris molt superiors abans, però sí es té que fer una crida a l'administració perquè quan es fa una llei es té que ser coherent i conseqüent i es té que posar a disposició de les entitats que estan fent aquesta tasca social, es tenen que posar recursos. I això és el que manca encara. O sigui, no es pot tirar sobre l'esquena d'unes entitats i d'unes miques de persones tota la responsabilitat i el sacrifici que comporta.
Crida l'administració i la pàgina web, citem la pàgina web de l'ESPAM també perquè la gent pugui...
Sí, és www.protectoramataró.org. Tenim unes campanyes molt maques adaptades en els adoptants que vulguin ajudar aquests animals.
protectoramataró.org www.protectoramataró.org. Sílvia Serra, com diem, d'aquesta Societat Protectora d'Animals de Mataró, moltes gràcies per venir de nou.
Ànim.
Ah, sí, sí, això que no falti, ànim. Perquè ja necessitem. Gràcies, gràcies a tots. Sí.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant petits conjunts de jazz de casa nostra. Aquesta LP és de l'any 1974. Catalunya ha estat sempre avançada amb el jazz, tant amb intèrprets com a escoles que es van anar desenvolupant amb èxit i professionalitat. El bressol de tot va ser definitivament el Jazz Cava de Terrassa, que continua com cada any fent el seu festival. Escoltem ara Sound Down amb el Lucky Guri al piano i tema per Alicia amb el Joan Albert al saxo tenor amb un ritme molt ràpid. Fins a la propera, si Déu vol.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Tom Hardy amb els animals i la natura. Tom Hardy, actor anglès protagonista de l'última entrega de la pel·lícula Mad Max, té una llarga llista de títols que han estat èxit en les cartelleres de cinema. Activista pels drets dels animals, ha manifestat en moltes ocasions el seu interès especial pels gossos que han estat abandonats i maltractats. Per aquest motiu, fomenta campanyes per conscienciar la importància de les adopcions dels animals de companyia. Té diversos gossos adoptats. Un d'ells el va acompanyar a l'estrena de la seva última pel·lícula per conscienciar les adopcions. Ha estat el realitzador del documental Poaching Wars with Tom Hardy, la guerra de la caça furtiva, que mostra la cruel realitat del que està succeint a l'Àfrica amb la caça furtiva, un documental que es pot veure a través d'internet. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.